I com un dilluns més, encara que siga l'últim d'este mes, comencem a parlar d'agricultura. Per què? Pues perquè sabem que per a nosaltres és un motor fundamental per a la nostra comunitat. Tenim a Víctor Viciedo, president d'ALI. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I avui tenim a Juanjo Vázquez, ell és gerent de naranjasyfrutas.com. Molt bon dia, Juanjo.
Bon dia, Susana.
Després de la manifestació de la setmana passada a Madrid, la setmana passada, bueno, finals de la de antes, val? I que ha sigut l'última d'un goteig de manifestacions, per fi es comencen a tindre fruits, no, Víctor?
Bueno, efectivament, hem vist en premsa algun fruit. Antes de res, Susana, que la setmana passada no ho vaig fer, vull agrair a l'Ajuntament de Villarreal que posara un autobús a disposició dels llauraors que volgueren desplaçar-se a Madrid. No sé si és l'únic ajuntament de la província que ho ha fet, però enhorabona al senyor alcalde i a l'Ajuntament de Villarreal.
Pues en este cas ho van dir, nosaltres ho vam comunicar el mateix dia després de que vostè se n'anara, i sí, és l'únic ajuntament que va posar l'autobús a disposició dels llauradors perquè se n'anaren a Madrid, i però jo també torne a lo mateix, és allò de que al final si uno demana, si uno se manifesta, si uno se favore, pues passen sense fer-li massa cas.
Efectivament, i el fruit que ara mateix està sobre la taula, que encara no s'ha recolectat, és que la Comissió Europea posa sobre la taula el tractament en fred. Falta aprovar-lo, òbviament, en el Parlament, i que tots sabem que n'hi ha dos fronts ahí, estan els interessos espanyols defesos per la nostra comunitat i el ministre Planas, i per l'altre costat tenim a Alemanya, Holanda, Bèlgica, Luxemburgo i altres països que volen que Sud-àfrica mos porti els productes sense aquest tractament en fred.
Juanjo, però a lo que estava, a col·lació del que estava dient Víctor, vostè que ha estat fora i ha vist com funciona això, comparteix la seva opinió?
Sí, jo la compartís. A part, la meva experiència, com saps, estar vivint diversos anys en Canadà, també tinc molta relació als Estats Units, la meva dona és americana. Vaig tindre un cas en Estats Units de portar taronja espanyola allí. Entonces, a part de que n'hi haguera un inspector així en Castelló de la Plana enviar per Estats Units, que fa el primer control i dona l'autorització, després, quan va arribar la taronja allí, en el port de Filadèlfia, pues, mos van dir que no donàvem el brix mínim, que era com 10. Entonces yo en ese momento estaba en Toronto y vais a decir, pues no hay problema, me voy a Anduca, a Toronto, donde estoy yo, cuando va a arribar la mercancía allí, donaba un 11,5 de bricks. Resumidas cuentas, es que no os interesaba en ese momento que entrara taronja en Estados Unidos, y Estados Unidos está coordinado, y van a decir, no, no entra. Entonces, si el primer contenedor te rechacen, automáticamente fiques un freno al envío de contenedores de allí. Pero ho dic més o més com un país es pot defendre en els seus controls interns. Jo sé que la Comissió Europea té que obrir les portes. El que així està demanant-se és que el que entre estigui regulat, compla els controls pertinents, i és algo que es pot fer. Jo crec que és algo que defen a lo nostre, i estem demanant el mateix que ens demanen altres països, i en Estats Units funcionen les taronges i en la clementina, en les dues coses, el tractament de fred.
Sí, perquè per lo vist el tractament en fred és per la taronja i per la clementina també.
No. La notícia no parla res de la clementina. Això, pues, òbviament, és no un fracàs, sinó un mig èxit, no? Allí té que entrar tot. A més, nosaltres el que demanem és tractament en fred per a tot país, per a tota exportació i per a tota plaga. És a dir, que igual que se fa en Estats Units, Canadà, Japó i en qualsevol país del món. O sigui, Europa va a mitges, va dir, diu, no, per Sud-àfrica i per la plaga de la falsa polilla, la taumotibia letotreta, o no sé com se diu. Pues no, té que ser per tota plaga, perquè després entren altres plagues, no? I a més té que ser també per a tota importació, siga de qualsevol cítric. Les llimes també porten plagues i les mandarines també porten plagues. No té que ser a soles per a taronja, no? Estem ante un mig èxit.
Per tant, podem dir que sí que ha valgut la pena tot el que estarà anat fent-se, no? Pareix que Lluís Planas ja valora la proposta de la Comissió Europea. Ja té clar el que té que demanar i ja no té que demanar.
Sí, efectivament. A més, és que el senyor Planas forma part del Consejo. El Consejo és on s'agarren les decisions. Això, el ministre Planas ho tenia que haver plantejat ja fa una barbaritat de temps. No feia falta que anara el nostre president de la comunitat allí a res, perquè per molt que vaja, no pinta massa. Allí pinten els que formen part de les mateixes institucions de Brussel·les, i el que forma part és el ministre Planas, no? I el ministre Planas és el que ara té que dir no sols taronja, llima, pomelo, mandarina, té que ser per a tot, i no sols per a Sud-àfrica, sinó també per a tota importació. Entonces, ahir n'hi ha molta feina a fer encara, no obstant, considerem-ho un primer pas.
Sí, per lo vist, el que denunciaven és que Àfrica Meridional disparava els seus envios de cítrics que en plagues, Zimbabue, Sud-àfrica, Túnez...
Però Túnez no és de la part de Sud-àfrica, no té res que veure en l'acord de Sud-àfrica, i també porta plagues, conforme tu has dit. I també ens venen plagues d'altres llocs del món, com pot ser Argentina, com pot ser Brasil, o com pot ser Egipto, o pot ser Turquia. És a dir, que les plagues estan forànies, estan repartides per tot el món, i n'hi ha de molt, molt perilloses. Per exemple, nosaltres ja tenim així el vector del One Grumbling, el dragón amarillo. Està en la zona de Galícia, Portugal, i pot aplegar a Huelva, que ja n'hi ha tarongers. Bueno, pues, si així arribara el hongo este, pues, seria el final de l'agricultura. Tenim que intentar que ese bitxet que no arribi a la zona de Huelva ni a ninguna zona de cítrics, i que no ens arribi mai el One Grumbling, perquè si no, nosaltres no podríem defendre, ens deixem defendent, perquè són finques molt grans, fumiguen contínuament el perímetre, però nosaltres així som parcel·les, i entonces cada un fumiga quan li dona la gana, i no podríem mantindre a ratlla la plaga ni de conya.
Bueno, pues, per lo vist, el dia 31 i l'1 el Comitè Permanent Sanitat Vegetal i la proposta la fa la Comissió Europea, o sigui, el 99% que se millorarà de què se millorarà la protecció de la sanitat vegetal i implantació de tractaments a determinades zones i països. Això és oficial. És a dir, ja hem avançat. Ens ha costat, No sé, Juanjo, vostè creia, bueno, imaginava que els seus orígens estaven així en Espanya, vostè tornava a la Comunitat Valenciana, que estaríem tan verds a aquest nivell?
No, és a dir, veient com altres països que són productors, inclús en el cas de Canadà, que jo vivia, com protegien els preus de la seva fruita, com el consumidor té una cultura i una educació de xicotet de que primer és lo seu i després és lo de més. És a dir, clar, però això jo ho he vist que s'educa des de xicotet, és a dir, quan un xiquet és xicotet, sempre, pues, lo canadiense, lo d'ací, es defen, si el preu està més car un producte que és fabricat ací, és que darrere n'hi ha gent que treballa, que pot tindre un bon sueldo, que vol tindre tot. Veus com funciona un país econòmicament, però des de la cultura i l'educació de protegir primer lo d'ell. Llavors, quan tornes ací, és quan el xoca, diu, com és, que difícil és donar estos passos que estem parlant ara, quan en aquell país seria algo lògic, no costaria, i ni costa proposar-ho. El moment que ho proposo, la gent ho entén i dic, no, si lo nostre ho defenem primer, i a part, anem a demanar lo mateix que demanen els altres, és a dir, si així tenim unes plaques, no poden tratar en uns productes, els altres tampoc poden tratar en aquests productes, és a dir, això en el país que vaig estar en Canadà ho tindríem més que clar, és a dir, no seria discussió. Doncs així costa molt. Doncs és de veres que els que som llauraors i del sector mos crema un poc la sang com costa tant poder que entenguin coses que són molt, molt fàcils d'entendre.
Bueno, pues a tot això, quan no tenim resolt un problema, bueno, ara n'hi ha un conflicte. I el conflicte està en Ucrània i afectarà el sector.
Efectivament.
O ja ha afectat
bueno,
el sector.
Ja ha afectat. El que farà és que no s'arregli. O sigui, que Rússia en algun moment tenia que llevar el veto. Si n'hi hagueren bones relacions, si Espanya s'hagués manejat, perquè Itàlia s'ha manejat...
Víctor, per a vostè, el que està dient ho té des del cap, però Rússia té un veto?
Un veto contra tots els productes alimentaris europeus, però no obstant... Rússia està plena de pizzeries, per exemple, perquè Itàlia s'ha manejat.
I només té un reto, només té un veto per als productes de primera necessitat?
Sí, efectivament, només pel sector primari, sí, tot el que és pesca...
Només per al sector primari.
Sí, així no és. i Rússia des d'entonces has començat a ser autònoma, has començat a posar granges, has començat a produir el que pot produir, òbviament no pot produir fruta pel clima, però cada vegada diguem que nosaltres podem vendre menys. Nosaltres una de les coses que més veníem allí era cerdo. En canvi d'ara ells tenen una barbaritat de...
Però vostè acaba de dir que per el clima que tenen ells no poden.
No, fruta i taronja i tot això no tenen. Entonces, això, lo que passa és que ens han furtat del mercat altres països com és Marruecos, com és Turquia, com és Egipto. Entonces, nosaltres han perdut el mercat.
Se dona cuenta, Juanjo, quan parla Víctor, ens han furtat el mercat. Com pot tindre algú tanta sensació de lo seu i n'hi haure persones que, sent d'ells, no tinguin aquesta sensació o que no calem per a que la tinguin, no?
Sí, que mos ho furten davant dels morts, que diguem, i no mos queixem, mos queixem con lo que costa trobar un, conseguir un, conquistar un mercat avui en dia i tal, i clar, li obres les portes a un competidor que ho tens tot obert, clar, el competidor es fica ahí, és molt difícil.
I què demanaríem als diplomàtics, als nostres diplomàtics, per a que tornar a tindre aquest mercat, bueno, dona dit tot el conflicte que estan en aquest moment, no?
En aquests moments Europa no està entrant perquè té por del gas, no? Però en el passat, quan va vindre tot el conflicte de Ucrània és un país que està dividit en dos parts, en dues sensibilitats, no? Una és russòfona i quasi són iguals, no? I l'altra és ucraniana europeista. Entonces, aquestes dues sensibilitats, pues, va guanyar les eleccions Yanukovych, que era prorruso, i Europa, ell va fer, va intentar entrar en la Unió Europea perquè sabia que tindria problemes si no ho feia per part de la part ucraniana, però ja tenia pactes econòmics en Rússia, en Bielorússia, en Kazajistan, etc. Entonces, quan ell va demanar això, la Unió Europea li va dir: o trenques tu els tractats que tens en Rússia o tu no entres en la Unió Europea. Això era una de les condicions. I l'altra és que se va encarcelar a una ministra d'energia anterior que formava part de l'oposició, que era Julia Chuchenko, que esta se va enriquir precisament fer un contrat en Gazprom, que era russo, era una companyia russa, fent un contrat molt onerós contra la pròpia Ucrània, és a dir, se va fer rica a base d'estar en política, i li van caure 7 anys. I Europa el que li demanava a Víctor Yanukovych era que amollara a Julia Chuchenko, perquè considerava que era una presa política, que no, que era una corrupta, no? Entonces, per ahí no va tragar Yanukovych i li van muntar, perquè qui pot pensar que per no entrar en la Unió Europea se puga armar una revolució? Pues si la van muntar en la plaça del Maidan, a base de manifestacions i gent que tirava tirs, tant als manifestants com a la policia. I això tot està organitzat pels servicis d'intel·ligència. I Europa allí va agarrar una posició en favor de l'europeista, que al final, degut a aquesta revolució, va plegar al poder, i a la plegar al poder va abolir la llei de llengües, i no podem oblidar-nos de que la sensibilitat prorussa de la meitat de la població, pues, estava contra la meitat de la població, es va posar governadors de partits extremistes ucranianos en les regions on no hi havia ninguna implantació d'aixòs partit, i damunt, quan van haver revoltes, es va enviar l'exèrcit. Tot això Europa no ho va condenar. I de tot això van eixir unes eleccions en Crimea que van guanyar per independitzar-se i unir-se a Rússia el 87%, i una guerra en el Donbass, Luhansk i Donetsk, dos províncies, que per cert encara queden 7 o 8 províncies prorusses que no s'han alçat. Bueno, se van alçar i van ser en seguida controlades. Però tot aquest conflicte és perquè això és un polvorí on Europa ha ficat la metxa, i d'aquest polvorí que Europa ha posat la metxa els perjudicats som nosaltres, perquè Europa en seguida, quan Crimea s'independitza i s'unís a Rússia, immediatament la sanciona en temes econòmics, i Rússia el que fa és sancionar-nos a nosaltres en els productes primaris. Entonces, Europa, en vez d'intentar que n'hi haguera un nexo d'unió entre Rússia i Europa, que Rússia ja no és comunista, i aquest nexo d'unió podia haver sigut Ucrània tenint relacions econòmiques en Rússia i en la Comunitat Econòmica Europea, pues no. No, va dir que no, que això ho vetava, i la va armar perquè no li agradava que el president fora un prorruso. Entonces, tenim un veto a les nostres taronges i als nostres productes agrícoles degut a una falta És que no se falta de tot, perquè reconèixer un govern que és d'una revolució i no reconèixer un referèndum d'una població Crimea que se sent russa perquè són russos i perquè Crimea sempre ha sigut russa, és un nexo que se va agarrar ahir només perquè per ahir passava l'au i el gas i tot els subministros, pues la veritat és que no s'entén, que no se puga reconèixer això i en canvi tinguem pues lo que hem tingut, una guerra per culpa d'Europa i tinguem un veto que ens ha costat 4.000 milions d'euros per el moment i que ens seguirà costant diners als espanyols.
En fi, clar, jo entenc que vostès que això ho coneix perfectament, a més per la seva professió, bueno, que ja no és la seva professió, però que vostè ha estat molt al cap d'aquestes coses, i nosaltres hem quedat un poc bocabadats, no, Juanjo?
Sí, jo també. Jo no tinc tanta informació com diu Víctor, però és de veres que es sorprèn tot
com això. Com se pot, jo no dic que se tinga que ser o que tinc que els acords tenen que ser agarrats sempre en més tranquil·litat, perquè al final patís tot alrededor, patixen els mercats, patixen les persones. En fi, entonces busquem una altra trinxera, no? Perquè clar, si acabem d'eixir de tindre manifestacions perquè volíem el tractament en fred, ara el que se demana és tindre uns bons diplomàtics per a no perdre mercats, no?
Efectivament, home, ara se tindrien, Europa ens tenia que haver ajudat a obrir aquests mercats que ella mateixa ens ha perjudicat, no ho ha fet, no ha assumit aquesta quantitat de producte que era un 2% de la nostra producció, que la gent pensarà que és poc, però la veritat és que és prou, i bueno, pues no sé,
Veurem com anirà desenrotllant-se. Juanjo Bas, moltes gràcies per haver vingut, gerent de naranjasyfrutas.com, i també Víctor Vicido, moltes gràcies per haver estat així.
Vale, moltes gràcies, Susana. Gràcies.